Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit, us informa Jordi Tena. Volkswagen garanteix que fabricarà cotxes elèctrics a la planta de Seat de Martorell. Això ho ha anunciat durant la visita a aquesta fàbrica que ha fet el rei Felip VI, acompanyat del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, amb motiu dels 70 anys del Seat. En l'acte s'ha reformat l'aposta d'una aliança público-privada per liderar des de Martorell la transformació cap al vehicle elèctric, i això després de l'anunci d'una fàbrica de bateries elèctriques a la vora de la factoria Seat que va fer el govern d'Espanya dijous sense concretar el lloc. Així s'hi ha referit el rei.
Una planta de bateries en Espanya és una senyal inmejorable de compromiso no solo con toda la cadena de valor del sector, sino con aquellos aspectos que deben definirnos al fin y al cabo como país en el mercado global. La innovación, la irrenunciable cohesión territorial y la participación público-privada.
El president de Seat, Wayne Griffiths, ha demanat el suport de les institucions per desenvolupar la infraestructura per fer possible el vehicle elèctric. A l'acte no hi ha anat cap representant del govern de la Generalitat de Catalunya i una vintena de persones s'han manifestat a fora contra la presència del monarca. Més notícies. Sanitaris catalans exigeixen al Ministeri que autoritzi la vacuna d'AstraZeneca per les persones de més de 55 anys, tal com ha reclamat el Departament de Salut i com ja fan d'altres països de l'entorn europeu. El president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, insta Salut a tirar pel dret si reben un no com a resposta i argumenta que hi ha estudis que avalen l'ús de la vacuna en aquesta franja d'edat.
El que reclamem al Ministeri és que rectifiqui aquesta limitació, que ara no té cap justificació, no és admissible, i si es donés el cas de que el Ministeri això no volgués rectificar-ho a curt termini, és obvi que ens hem dirigit també a la Conselleria perquè, de forma unilateral, apliqui els criteris que van ser aprovats per la pròpia Unió Europea.
A la crònica internacional, la Unió Europea i els Estats Units han acordat suspendre els aranzels que s'aplicaven mútuament en alguns productes arran de les disputes sobre Airbus i Boeing. La Generalitat i el govern espanyol celebren l'acord perquè beneficiarà les exportacions agroalimentàries als Estats Units. I a Catalunya, el nou Parlament es constituirà divendres de la setmana que ve. El vicepresident Pere Aragonès ha firmat el decret de Constitució i Esquerra i la CUP, que han constituït també, en aquest cas, grups de treball per continuar les negociacions. Els de la CUP insisteixen a tenir la presidència de la cambra i asseguren que no descarten cap escenari.
¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos si no me ves? No hay realidad, qué irónico, es capsulado un tiempo que no será.
El Palau de la de Sant Jordi, volíem dir, acollirà el primer concert multitudinari que es fa en època de pandèmia. Anàvem a dir el Palau de la Música, ens referíem al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una prova pilot amb 5.000 espectadors que hauran de passar un test antígens abans i que es farà el 27 de març, un dissabte, amb Love of Lesbian, els que sonen a l'escenari. Les entrades ja s'han exhaurit, per cert, hores després de posar-se a la venda. Tothom que hagi comprat aquesta entrada haurà de passar aquest test ràpid al matí del dia del concert i el públic entrarà fragmentat al Sant Jordi perquè no es barregi ni a fora del Palau ni a dins. A més, hauran de portar una mascareta equivalent a una FFP2 i la ventilació de la sala serà la més òptima. Aquesta iniciativa arriba després de la prova pilot que ja es va fer a l'Apolo amb 500 persones. L'investigador de la Fundació Lluita contra la Sida, Josep Maria Llibre, afirma que aquest estudi de l'Apolo, pioner tot el món, per cert, demostra que es poden crear entorns segurs.
Aquest estudi va obrir la porta a la demostració que les activitats culturals en què es congregava un elevat nombre d'assistents interiors poden ser segures i definitivament no són esdeveniments de supertransmissió de Covid.
Aquesta és la primera acció unitària que fan els programadors de festivals a Catalunya per mirar de fer remuntar una activitat torpedinada per la pandèmia. El concert pilot té el suport de les Conselleries de Salut i de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Esports, a l'últim debat de la presidència del Barça, organitzat conjuntament per TV3 i Catalunya Ràdio, Toni Freixa ha defensat saltar-se el confinament comarcal per anar a votar. Víctor Font ha parlat de Bartogate i ha dit que s'ha de passar pàgina, i Joan Laporta ha ridiculitzat els altres models i ha dit que el seu és el bo. Un debat amb alguns moments de tensió que ha durat gairebé dues hores. Aquest dissabte, jornada de reflexió abans de la cita amb les urnes diumenge, i també dissabte torna la Lliga pel Barça, que jugarà contra l'Osasuna a Pamplona, sense Piqué ni Araujo, lesionats, i amb l'alta de Pjanic, en una jornada on hi ha diumenge el duel entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid. A segona, Espanyol 1, Oviedo 1, el gol blanc i blau l'ha fet Melendo a la primera part, i també a la segona ha empatat l'Eiva pels asturians. L'Espanyol ha jugat amb 10 futbolistes tota la segona part per l'expulsió de Didac Vila. I en bàsquet, a l'Eurolliga, Barça 71, Baskonia 57, amb 18 punts i 10 rebots de Mirotić. L'equip blaugrana es manté líder en solitari.
Fins aquí les notícies.
El lideratge.
Som optimistes, tenim l'experiència de tenir una gestió responsable.
Arriba el moment de saber qui és el nou president del Barça, el Tot Gira.
Diumenge, des de les 9 del matí, connectarem amb el suplement per seguir el principi de les votacions al Camp Nou i a tots els punts de votació repartits pel territori.
A partir de les 4 de la tarda, actualitzarem les dades de participació, les incidències i les valoracions dels candidats.
A les 7, començarem un programa especial amb David Clopés i Bernat Soler per viure la recta final de la jornada fins a la proclamació del guanyador.
Amb el resultat del sondeig de Catalunya Ràdio i TV3 a peu d'urna, l'anàlisi i l'opinió dels nostres especialistes, entrevistes, humor i tot el que passi en aquesta jornada decisiva pel destí del Barça.
Tot gira.
Dissabte i diumenge des de les 4 de la tarda amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Això ja no és reggae, això ja no és Wailers, Bob Marley, Pit Doge i companyia, Bunny Wailer, sinó Chris Barber. És una altra música que ens ha deixat aquesta setmana als 90 anys, retirat ja feia temps per demència. Era un músic anglès de jazz, blues, ragtime, swing, el seu instrument, el trombó.
El quartet, no?
Està fantàstic, sí, clar. El Chris Barber Jazz Band. O tenia un altre nom, que era Petite Fleur, Petita sí. Flor, en homenatge a Sidney Bechet, que tenia un tema que es deia així, i que és el músic adorat per Woody Allen, sí. Per la qual raó aquest so tan New Orleans que esteu escoltant, en realitat, ens recorda moltíssim el tipus de música que fa Woody Allen. Comencem la tercera part de la finestra indiscreta, que és una cosa, eh?
Se no se't fa estrany, com I llovieron pájaros, que es va estrenar tres vegades, la finestra va tornar a començar.
Hauríem de dir la segona part i mitja, com a Fellini 8 i mig, per entendre'ns.
Dos i mig.
Exactament, dos i mig. No hi ha Morricone, ho sentim moltíssim aquesta setmana, ja tornarà. Però ha arribat ara sí el moment de resoldre el concurs de la finestra indiscreta. I, per tant, atents que tornem a llançar aquell tall que tant li ha agradat al Guillem.
Carai, quines dones més trempades que hi ha en aquest poble, eh? Trempades i eixerides, vull dir.
Gràcies, xiquet. Ui, que bé que parla. Vull dir que per ser així...
Negre. Vol dir negre, no?
Home, sí, així com a més fosquet que n'altres. Què, potser vens per collir pera blanquilla?
No, que va, tinc al·lèrgia a les peres. Bé, a la blanquilla, a la pera blanquilla. Les altres peres m'encanten. Jo vinc... Bé, jo venia a l'enterrament del Patrocinio.
Del Patrocinio? I de què el coneixies, el pobre Patrocinio?
Era el meu tiet. Tiet segon.
Com el teu tiet? Però si ell era... així.
Blanc. Vol dir blanc, no?
Aquesta és la cançó de The Companies que van crear precisament per aquesta sèrie de TV3 i El Terrat, que es va estrenar l'any 2005 i que dirigia i protagonitzava Xavier Bertran, el Vicenç, acompanyat, ja sentíeu, a la Marisa Josa, que feia el paper de la seva mare, i a Miguel Àngel Ripeu, que era el Ngagua, que era el noi negre de les Terres de Ponent, que no, per cert, no és el Carràs, perquè hi ha algú que ens ha dit això és el Carràs, la pel·lícula de la Carla Simón, que no s'ha començat ni a rodar encara. En fi, amigues i amics, l'acció té lloc a Tirana, Berlín, Ginebra, Buenos Aires, Lourdes, Gotham City, perquè tots els episodis de Lo Cartanyà tenien de títol un indret. I per tant, aquest era Malabo. Evidentment, aquest era el capítol que es deia Malabo. Bé, la resposta era Lo Cartanyà. I la pregunta deia la suplementària, vull dir, què té a veure tot plegat amb la Sagrada Família i New Order? Ara sí. Aquesta cosa l'intriga, eh? Bueno, però el guionista, Sergi Pompermayer, era també el guionista de la sèrie de Sagrada Família de TV3.
Primer he pensat això, dic...
Voilà. Però i New Order? Doncs una obra de teatre que va estrenar a la sala Flyhard, que es deia New Order.
Veus, no té res a veure.
Això és de nota, eh?
Home, és de nota, però pensa que la gràcia és que hi ha l'actor Carles Martínez, que també sortia a la Sagrada Família, i aquí també surt, i ens diuen, potser és aquesta la resposta. No, perquè New Order... no hi era. I, per tant, bueno, escolteu, només tenim 15 encertants, eh? Aquesta setmana els hi ha costat molt, eh? El Cartanyà.
Si només per al clip ja...
Va, qui s'hagués emportat el premi no se l'ha emportat?
Va, el número 7.
El número 7, va. Senyores i senyors, és Manel Crood, i el felicitem. Exuberància total. Ja sabeu, heu de concursar. Teniu fins divendres de la setmana que ve per dir-nos la nova pel·lícula Enigma que ara proposarà l'Alfons. Ja pots atacar, eh?
Sí. A veure, és més convencional que Lo Cartanyà, però també et dic una cosa sobre les famoses pistes de l'Alfons. Avui, la finestra indiscreta tocarà fons. Només us dic això. Sí. I la pel·lícula que proposem és aquesta.
¿Qué especialidad te gusta más?
Me encantan los juicios, de manera que... me gustaría ejercer en los tribunales.
¿Defendiendo criminales?
Tal vez ellos tienen derecho a una defensa y a una oportunidad ante un juez.
¿Y a los que abusan de niños? ¿O a los violadores?
No.
¿Y a los que maltratan a sus mujeres?
Musical i una personalitat indiscutible. El compositor s'identifica a l'instant, senyores i senyors, però la pel·lícula...
La pel·lícula no és tan fàcil. Perquè no és de les més comunes, diguem, del seu director. Per tant, la primera pista és que jo directament us dic, en defensa vostra, he de dir que seria molt legítim que no sapiguéssiu quina pel·lícula és. La darrera del segle XXI del director que va dominar els 70s. Però aquest film té un segon pare, a l'ombra, o més aviat, tapat. Aquest món dels judicis, on podem trobar de tot. Espies de la CIA, soldats extraviats, caçataurons, exlluitadors, la meitat d'un arma i veïns de Melrose Place. Aquestes són les pistes.
Buah.
Què et sembla?
Buah, em sembla, bueno, no sé... Bueno, la música ho identifica claríssimament, eh? Ja teniu claríssima per la música. Si sabeu la pel·lícula, ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr fins divendres de la setmana que ve a les 2 de la matinada.
I encara falta la pregunta.
La pregunta.
Si després del judici, perquè estem parlant de judicis, acabeu a la presó i voleu fugar-vos, no patiu, que us acompanya el millor compositor possible. Perquè, com deia, Chiquito de la Calzada...
Que da Queen!
Ara ho entenc!
Segur? Sí. Ja t'he dit que avui tocaríem fons, estimats oients, bastant. Em sap greu.
Bueno, i la resposta quina és?
Home, ho direm la setmana que ve.
Bé, sí, doncs sí. Ja està, ja teniu un nou concurs, ja teniu una nova pel·lícula Enigma, ja teniu una nova pregunta per respondre, ja teniu 7 dies per respondre la setmana que ve. I ara, amigues i amics, Ens n'anem cap als Gaudí perquè tenim des de l'estranger un dels grans convidats dels Gaudí d'enguany.
Cet amour. On danse à l'autre bout du hall.
Rumba de luxe per una finestra molt tropical.
Aquestes setmanes estem acompanyant els pròxims Premis Gaudí del dia 21 precisament fent algunes entrevistes a alguns dels finalistes que ens agraden especialment, els que admirem i que volem compartir amb tots vosaltres. Un d'ells és director de fotografia, és el Josep Maria Civit. Va guanyar ja dos Gaudís per Incerta Glòria i per El rei de l'Havana, i és finalista per dues pel·lícules enguany. Una és Baby, de Juan Mabajulloa, i l'altra, La vampira, de Barcelona, de Lluís Danés. Josep Maria Civit, crec que estàs a Hongria. Gràcies per acompanyar-nos una estona a La finestra indiscreta. Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal? Pues sí, estic preparant una pel·lícula que hem de rodar entre el mes de març i el mes de maig aquí a Hongria, i és un thriller polític dirigit per Keith English, un director anglès amb el que ja he col·laborat altres vegades.
Això vol dir que potser el dia 21 no podràs venir a la cerimònia dels Gaudí?
Pues, ho estem adelantant, però sí, però no podré venir. És a dir, no, perquè començo el dia 22 a rodar, al dematí, i per tant seria impossible estar el 21 a Barcelona. No podré estar a la cerimònia, no.
Pensarem en tu i aprofitarem ara precisament, doncs, primer per felicitar-te per la doble candidatura i a més per dues pel·lícules tan interessants i que són un repte com són Baby i La vampira de Barcelona. Et diré dues raons, no? El fet que a Baby la imatge i la música hagin de potenciar la falta de diàlegs que ha triat el Juan Mabajulloa, per una banda. I a La vampira de Barcelona, aquest contrast entre l'expressionisme i els colors de la Hammer, gairebé, aquest contrast entre una pel·lícula que en part és en blanc i negre i en color. No sé com la veu rodar, però ja devia tenir en el cap precisament que algunes escenes serien en blanc i negre i altres en color, oi?
Sí, per descomptat. O sigui, les escenes de dintre del que és el bordell, un bordell que hi ha dintre de la història de la vampira, on és un bordell on hi ha tràfic de criatures i tal, sempre havíem pensat amb el Lluís que serien en color. Teníem referències molt clares, doncs, del Fellini, del Casanova de Fellini, o referències inclús d'algunes pel·lícules una mica més de baixos fondos com Moulin Rouge, per exemple, i per tant sempre havíem pensat que seria en color. A més, com que vam aconseguir que al mig del bordell hi hagués una espècie de pebetero amb un foc constant, com si fos un braser,
sí,
com si fos un gran braser,
sí,
doncs això ens va donar un ambient encara més tòrrid, per dir-ho d'una manera. Estem a dintre de l'infern, no? I aquesta és la idea que hi ha a darrere de el color de bordell. I en canvi la pel·lícula la vam voler fer en blanc i negre per situar-la molt bé a l'època on estem, que és l'època just després de la Setmana Tràgica, Barcelona 1912, i per tant és una pel·lícula que ajuda molt el blanc i negre a fer volar cap a aquesta època.
A més, havíeu de coordinar-vos molt bé, suposo, amb l'equip d'efectes visuals, perquè hi ha molta manipulació de les imatges, no? I per tant, amb el Félix Bueno i companyia, no sé fins a quin punt anàveu frec a frec, o tot això ho veu rodar i després ells hi van intervenir.
No. Això està absolutament coordinat. El supervisor d'efectes especials digitals és el Bernat Aragonès i la seva germana, l'Anna Aragonès.
Sí.
I que crec que els estan nominats també per millors efectes visuals, com és lògic, perquè la pel·lícula té bastanta ajuda d'això. Hi ha una zona de la pel·lícula que són els carrers de Barcelona amb els quals es va decidir no fer-los realistes, sinó fer una espècie de collage entre decorats de paper i imatge real. I tot això està barrejat d'una manera que és com una espècie de guinyol animat que funciona molt bé perquè ens ajuda a volar dintre de la història, que al fi i al cap és una història que és llegendària, que és com una espècie de llegenda que circula sobre Barcelona però que no acaba de ser del tot veritat. I això és una de les coses interessants de la pel·lícula, que denuncia una llegenda que no acaba de ser creïble, de ser evident, no? I llavors, doncs, el paper dels efectes digitals són per ajudar a barrejar la imatge real amb els decorats de paper.
És un repte impressionant i realment és una pel·lícula en aquest sentit molt espectacular, molt agraïda de mirar, i contrasta molt amb Baby, que és l'altra pel·lícula de la que ets finalista, que està rodada en, en uns decorats i uns ambients naturals, explicant també una història de terror o d'horror, però amb un ambient molt oníric, molt, molt oníric gòtic, no? Una pel·lícula com gairebé molt anglesa, molt de conte de la Beatrix Potter, no? D'animalets i de... és tot un món molt diferent i també és super subjugant, no?
Sí. Bueno, jo acostumo a dir que per mi rodar és fer un viatge a la ment d'un director, d'un autor. Els directors són realment la gent que et fa volar cap a les seves històries, són gent que té ja visualitzada d'alguna manera la seva història, i nosaltres el que hem de fer amb aquesta fotografia és interpretar aquesta visualització que no acaba de ser realista, que no acaba de ser del tot... Doncs nosaltres els ajudem a interpretar això i a posar-ho en imatges. Aquesta és la nostra funció. Per tant, el Juan Mat tenia ja també aquest món creat dintre de seu, dintre del seu, i l'únic que ha hagut de fer és interpretar-lo i posar-lo, diguem-ne, amb il·luminació, amb enquadres, amb escollint els moments del dia que s'ha de rodar, etcètera, etcètera. Això és la funció que jo tinc, és conduir la captació de les imatges cap al que el director imagina que seran. El que passa que ells ho imaginen però no saben com fer-ho, i nosaltres els hi endrecem, per dir-ho d'alguna manera.
Amigues i amics, el Josep Maria Civit, que té una trajectòria indispensable. Potser no sou conscients que tot això ha coincidit amb que fa un parell de setmanes es va estrenar La senyora Lowry i E Hijo, la pel·lícula de l'Adrian Noble amb la Vanessa Redgrave i el Timothy Spall, i per sorpresa de tots, pam, allà la fotografia també era del Josep Maria Civit, amb la qual cosa estàs per tot arreu, i a més, bé, escolta, vas posant imatges a la Vanessa Redgrave i els quadres del senyor Lowry i a l'interior de la vida d'aquests dos personatges, que déu-n'hi-do també, déu-n'hi-do, eh?
Sí, bueno, és el que deia abans, no? O sigui, tenim la sort d'anar saltant d'una història a l'altra, i això és el fascinant de la meva feina. A mi el que més m'agrada és que ara mateix jo faig una pel·lícula, la pel·lícula que faré és quasi contemporània, és sobre uns fets que van passar l'any 2006. És la història de dos periodistes joves que van descobrir un cas de corrupció aquí a Hongria. En canvi, el que dius tu, Lowry, és una pel·lícula que va passar als anys el 1930, 1940, 1950 del segle passat. I la mentida a l'any 1912. O sigui que, bueno, jo encantat perquè d'intentar reproduir aquest ambient i de crear ambients, perquè al final cap del que es tracta de la nostra feina és de crear l'ambient.
Jo et diré, i no entretindrem gaire més, però que estic impacient de veure El ventre del mar, la nova pel·lícula de Villaronga amb fotografia teva, un repte tècnic indiscutible, segur, per lo que sabem, però mentrestant ens estrenen d'aquí dues setmanes Nacido Rey, que és la pel·lícula anterior del Villaronga, La vida de Faisal, on et vas veure obligat, en certa manera, a fer com un Lawrence d'Aràbia del David Lean.
Sí, és una pel·lícula que ja una part de la pel·lícula passa a Aràbia l'any 1918 i l'altra part passa a Londres. Aràbia l'any 1918 encara no hi ha arribat ni l'electricitat. Totes les làmperes, totes les nits, tot s'il·luminava amb lamperetes d'oli o amb espelmes o amb petites làmperes de petroli. I en canvi, el rei Faisal arriba a Londres, i a Londres hi ha llum de gas als carrers, els cotxes porten les seves llums pròpies, hi ha telèfon, hi ha trens, hi ha bombetes d'electricitat, amb la qual els dos ambients són molt contrastats, i això és el que fa bonica la pel·lícula, que és que fem salt des de al desert, perquè penseu que Aràbia encara no s'havia descobert el petroli l'any 1918. I per tant, doncs, no hi havia electricitat, no hi havia generació d'electricitat, perquè la primera electricitat es generava amb generadors que funcionaven amb petroli. Per tant, doncs, o amb carbó. Els dos ambients són molt diferents, i això és el bonic de Nació del Rei. Nació del Rei és una pel·lícula a la que li tinc molt de carinyo, perquè són dos pel·lícules amb una, de fet.
Seguiríem, però de moment felicitar-te, agrair-t'ho i desitjar la màxima sort a les teves candidatures dels Gaudí d'enguany, Baby i La Vampira de Barcelona. Bona sort,
moltes
company.
Gràcies. Vinga, bona nit, eh?
T'estimem, bona nit.
Bona nit, des de Budapest.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Una mica més de Chris Barber, i ara que hem sentit tot això que ens explicava des d'Hongria el gran Josep Maria Civit, amb dues pel·lícules competint en la millor fotografia feta per ell en els Premis Gaudí del dia 21. Recordem que tindreu els Gaudí a Catalunya Informació i a ICAT-FM, perquè Catalunya ha de donar un partit del Barça. I prou! Ja està bé! Quin dia, eh?
La culpa és a la tele, que posa els horaris als partits.
Sí, si fos TV3 no els posaria. Ja veus tu. Bueno, escolteu, això sembla un plagi de programa, i tenim aquí el Carles Romero, que sap un fotimer de música i té unes històries de plagis per explicar, que al fons i a mi ens han al·lucinat.
Al·lucinat molt. També aviso que algun mite caurà.
És que hi ha molts plagis.
Això,
eh?
Sí, preocupeu-vos, perquè ni els més grans se salven.
La vida no continuarà sent la mateixa quan descobriu ara d'on venen coses que us agraden moltíssim.
I a aquesta hora de la nit, no sé si recordeu, aquesta música va sonar molt en un moment concret. Jo no sé si sortia en un anunci o on, però vaja, era d'aquelles cançons que sonava a tot arreu, i potser fins i tot l'havíeu escoltat molt abans de l'any 97. Això ho resoldrem ara amb el Carles Romero. Carles, benvingut, bona nit.
Què tal, bona nit, Alfons.
Fa molt que el Carles em deia que volia parlar de plagis, de còpies musicals o no, o inspiracions potser massa properes. Vam trobar una excusa perquè un oient ens va escriure en relació amb aquest tema i ara en parlarem. Però, Carles, què ens has portat, aleshores? Plagis cinematogràfics, musicals...
Sí, com una mena de joc, d'acord? A veure si entre tots podem veure si són préstecs malintencionats, si són furs... diem clarament...
Diguem, malintencionats.
Malintencionadíssims, no? O si simplement és això, homenatge, tribut, inspiració... Som cançons i bandes sonores que apareixen en pel·lícules. Cançons, això sí, molt importants, molt conegudes, i autors super, hiper reconegudíssims.
Per exemple, aquest tema, que jo reconec que ara ja feia temps que no ho sentia, però quan me l'has passat ha sigut com... Ai, mare meva, aquesta cançó que va sonar tot arreu... Aquesta és l'original o és el plagi?
Aquesta és el plagi.
Terrible. Cop d'efecte, cop de moral a la gent que adorava aquesta cançó.
És que aquesta cançó, al fons, és un dels exemples més clars del que és un plagi i del que és, diguem, apropiar-se d'una melodia de manera, diguem, no sé si malintencionada, però sí descaradíssima, no? Aquesta cançó, la versió que estem sentint ara és The Verb, Richard Ashcroft, no? L'any 97, un disc que es deia Urban Hymns, i que, d'alguna forma, va definir perfectament tot el que és el Britpop, d'acord? Aquest moviment amb bandes com Oasis, Blur, Inspiral Carpets, Stone Roses, etc. I Richard Ashcroft, doncs, volia gravar una versió inspirant-se amb una versió de la Andrew Oldham Orchestra, que era una orquestra que gravava cançons dels Stones, però per guanyar públic, diguem, les orquestrava, les feia més simfòniques, i d'aquesta manera, doncs, ampliava públic a principis dels anys 60. Què va passar? Doncs que Richard Ashcroft va demanar els drets, li van cedir, perquè va dir que només volia agafar un petit sampler de la cançó. Re, un trosset.
Re, un segon,
mínim,
sí,
un petitonet. I clar, quan van sentir la cançó, es van adonar que el petit sampler era absolutament el motiu i el leitmotiv principal de la cançó i allò que va convertir la cançó en un autèntic excitàs. De tal manera que la cançó va ser, és molt fort d'això al fons, va ser nominada als Grammy com a millor cançó el 97 i van nominar a Diverb i a Richard Ashcroft? Doncs no, els autors nominats van ser Mick Jagger i Keith Richards perquè va haver de reconèixer els autors de la cançó original, que eren, evidentment, Jagger i Richards.
A veure, que jutgi l'audiència. Puja una mica el volum, eh? I ara escoltem l'original. Bastant clar, eh? El que passa és que, clar, el tio demana els permisos, la cançó és tota l'estona amb el mateix ritme i, clar, bé, podem... És a dir, s'entén més que s'assembli tant, perquè si no seria... terrible, realment, no? Però vaja, això de les nominacions...
Clar, és que al final va haver de reconèixer que els autors eren Jagger i Richards, no? I ells eren els nominats al Grammy, la millor cançó de l'any 97.
Mira, anem amb el següent, que en aquest cas ens ho proposa una oient, la Maribel,
sí,
no? Va dir,
exacte,
que havia localitzat concretament a Breve Encuentro, la pel·lícula,
sí,
del David Lean, no?
Uh-huh.
Un moment que li recordava molt a quina altra cançó.
Una cançó que es diu Without You, d'una banda que es diu Badfinger, que uh-huh, és una banda que va fitxar Paul McCartney per Apple Records. Bueno, hi havia un paral·lelisme, sí, com ens va indicar la Maribel, entre Breve Encuentro, que és la pel·lícula meravellosa de David Lean.
David Lean,
no?
Per mi, la millor de les no mastodòntiques, diguem, saps? No,
sí,
de les, no d'aquelles de 3 hores que va fer el final, que eren totes esplendoroses, no? De les més humils, anem a dir, doncs, la millor.
Estic
per mi.
D'acord. I la música correspon al concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninoff. I és veritat que en algun moment, no, si ara ho sentim, podem trobar algun punt de similitud i de connexió amb Without You. Primer, escoltem
la pel·lícula, primer. T'ho puc arribar a comprar durant uns breus segons, recorda una miqueta.
Sí, sobretot és ara, en el moment que Harry Nilsson és la versió de Harry Nilsson, no de Badfinger, eh? Ara és en el moment que puja. Ara és quan sí que potser hi ha un punt de contacte i de connexió entre amb dues cançons.
Sí, d'acord? Sí, sí. Quedeu-vos amb aquest.
Exacte.
I ara recupera'm l'original un moment.
Jo compro, eh? Jo compro. Jo crec que la Maribel va tenir un molt bon ull, bueno, una molt bona oïda, en aquest cas.
Exacte.
I ho va, diguem...
Ho va
veure claríssimament, vaja. Ho va escoltar claríssimament.
Si no estava allò indicat per internet ni res, felicitats, Maribel, perquè s'assembla bastant. Atents, perquè ara comencen a caure els mites de veritat, eh? Escolteu aquesta cançó.
Fons, et venen ganes de dir una paraula, veritat?
Sí, sí, sí.
és que quasi et veus com impel·lit a fer-ho, eh?
Sí, 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 però no ho farem. No ho farem, no ho farem per si queda una sola persona en aquest món que encara no hi ha caigut. A veure...
És Huey Lewis and the News, una cançó que es diu I Want a New Drug, del seu àlbum Sports de l'any 83. I és una cançó que, en principi, els productors d'una famosíssima pel·lícula volien per la seva banda sonora com a tema principal. Però què va passar? Que Huey Lewis, al final, va entrar en contactes amb negociacions amb una altra gran, diguem, empresa cinematogràfica, i al final va decidir prescindir d'aquesta cançó i va gravar una cançó que es diu The Power of Love, per una obra mestra que es diu Regreso al Futuro. I llavors què van fer els productors d'aquesta megaproducció? Es van quedar sense cançó principal i van dir: contactarem amb un senyor que es diu Ray Parker Jr., cantant una mica, doncs, de rhythm and blues, de funk, bueno, sota el meu punt de vista mediocre, i va gravar una cançó perquè li van dir: escolta, has de gravar una cançó que s'assembli molt, que sigui semblant, que tingui aquest aire, aquest to, aquest una mica ritme que ja prèviament ha treballat Huey Lewis. I llavors el senyor Ray Parker Jr. va gravar això.
És dolorós, és dolorós, que les músiques de la teva vida, no, de la teva infància, de cop, les veig així. Home, Caçafantasmes, any 84, l'anterior, any 83, o sigui, que clar, és una cosa
tremenda.
Però és que, a més, jo en un documental recordo aquest tio dient com que no li sortia la cançó al Ray Parker Jr. I que aleshores va escoltar lo de Ghostbusters, no sé què, va dir, clar, faré això. I clar, ara m'expliques això i estic flipant, diu que no li sortia la cançó, si està tot a fer.
Va ser un encàrrec, al fons, un encàrrec dels productors, que fes una cançó que s'assemblés molt, sobretot que tingués una miqueta l'aire, l'estil, el to. Fixa't que a les llistes de vendes nord-americanes del 84, clar, hi havia dues cançons a dalt de tot que pràcticament sonaven exactament igual, una paradoxa, realment.
Però aquí no va haver acusació de plagi.
No. Bé, aquí els dos van mirar cap a una altra banda. Per què? Perquè els hi van anar nassos a tots dos.
Val, doncs bé. Hauràs de signar un document, perquè en aquest programa no es parla malament de certes persones i renunciem a les teves opinions en públic, tot i així les escoltarem. No, ara seriosament, escoltem això. Necessita presentació, John Williams tampoc, evidentment, no? I dius, ostres, John Williams ha plagiat o l'han plagiat? Anem a veure. I ara fixeu-vos, perquè canvia de Star Wars a Superman, en un pocs segons, eh? Que plagia dues coses en 30 segons de música. Com m'expliques això, Carles?
Doncs t'ho explico i l'evidència una mica deixa poc marge pel dubte. Això és una cançó, bueno, una banda sonora d'Eric Korngold, d'una pel·li que es diu Abismo de Passión, del Sam Wood, del 42, el director d'Una noche en la ópera, Un día en las carreras. Bueno, jo crec que la similitud realment és tan aplastant, tan aclaparadora, que realment negar-la és com, no?, posar-se una vena als ulls, no?, o a les oïdes. És que és igual, iguals.
És veritat, el que passa és que aquí sí que podríem agafar allò de... Ell agafa un tema un moment, no?, i després, a partir d'aquí, ja construeix, no? No és un plagi sencer, per disculpar una mica...
Ell va dir, al fil d'això, va dir, des d'un punt de vista harmònic, temàtic i melòdic, totes les notes són de la meva pròpia collita. Això ho va dir John Williams, perquè, clar, ja la brama ja corria, i un dia, doncs, suposo que el senyor John Williams es va reivindicar i va dir que tot això que escolteu és meu.
Doncs no sé si ho va dir en relació a Star Wars o Superman o potser en relació a una altra banda sonora. Doncs no, però quasi. A veure, això és Alexander Nevsky, un superclàssic d'Eisenstein, amb música de Prokofiev
i una també melodia. És el fons rítmic de la batalla de gel, que van ser, o eren bàsicament dues notes executades de manera magistral. A mi em recorda sempre el Bernard Herrmann de Psicosi, també, que eren dues notes, no? Però amb una intensitat i amb una qualitat a nivell emocional increïble, no?
Bé, aquí és, també puc dir que em sembla diferent a l'altre, perquè, clar, és un tema, no?, de minimalisme musical,
sí,
també, clar.
Sí, sí.
Pot recordar més que l'altre semblava com més un agafar el tema directament, no? Traiem la careta, per fi, aquests farsants de Coldplay. I ara, escolteu això. Tornem a canviar l'altre, a veure. I aquests ni ho han reconegut ni res, els van portar a judici, ho van tancar tot, deixant anar pasta, em sembla...
És que es veu que sí, eh? Es veu que al final va haver un acord extrajudicial, es veu que el jutge va desestimar la demanda, que Joe Satriani, era Joe Satriani, eh?
El guitarrista.
Doncs, efectivament, això, el 2008, Joe Satriani va interposar una demanda contra Coldplay i el jutge la va desestimar i va dir, doncs, això, que cadascú pagués la part de les seves despeses del judici, però que ell no veia res, no? Però sospitosament, no? diuen, no?, que perquè es veu que els Estats Units els va fer públic aquest document. Sí. I es veu que hi havia una clàusula que es diu Upon Stipulation, sí, en la qual es veu que sí que es deixava com clar que Coldplay havia arribat a un acord econòmic i financer amb Joe Satriani per tal de deixar les coses, diguem, tranquil·les.
Clar, perquè, home, un grup com Coldplay li surt bastant més a compte deixant anar una pasta que li sobra, no?, que no pas que li taquin això.
Però és que
això
s'assembla moltíssim, al fons, eh?
A YouTube podeu trobar un muntatge, clar, com Satriani només és guitarra, no? Podeu posar la cançó de Coldplay sota el fons musical de Satriani. És que encaixa nota per nota, és una cosa. I ara tants barcelonistes que recorden l'època de Guardiola, tot era una farsa, Bartomeu, tot era una farsa.
Havien d'escoltar l'autobús al Barça, Joe Satriani!
I acabem amb una... Bueno, aquesta és monumental, segur que us sona d'entrada el tema original. Bé, no ha començat a cantar, bé, reconeixeu aquell Under Pressure de Queen, no?
Obra mestra absoluta.
Versionat 50.000 vegades,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
M'ho van demanar un dia, un d'això de versions, i no s'acabaven mai.
Sí, 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 sí.
Ara, al·lucineu, això no és la mateixa cançó. Yo, VIP. El loro. Let's kick it. Sí, sí, ja pots posar-li coses per sobre que no cola, eh?
Sí, no?
A veure, però això és expressament o teòricament no és un plagi?
Aviam, ell va dir... bueno, va dir que aquest nyap que estem escoltant ara en forma de rap, per dir-li d'alguna forma, és Vanilla Ice.
Què? Vanilla Ice?
Vanilla Ice.
Retiro tot el que he dit. Si Vanilla Ice és va fer la millor banda sonora del món. Tortugues Ninja 2, El secreto de los mocos verdes, Go Ninja, Go Ninja, Go...
Go Ninja,
aquest
go.
Temazo, hòstia, però com es pot... Això? Vanilla Ice va fer aquest Under Pressure 2.
De... Under Pressure 2, Ice Baby, es diu. Aviam, i realment, ell diu que no és un plagi, va dir que no, perquè hi havia una nota més en aquesta línia de baix, oh, que deia que hi havia una nota més.
Val.
Força imperceptible, per l'altra banda, eh? Uh-huh. Però hi havia una nota més, per tant, ell es va defensar de l'acusació.
És a dir, no ho reconeix. O sigui, jo si agafo, no sé, Guerra i Pau, per exemple, i canvio una lletra, diré, no és el mateix llibre, perquè he canviat una lletra, eh?
No, però val a dir que al final va haver de reconèixer, diguem, el plagi, i va incloure els autors en els crèdits del seu esperpent.
Val.
Ice Baby. Sí,
del seu,
sí,
esperpent. Ah,
sí,
sí. Doncs escolta, m'ha encantat aquesta secció, suposo. Espero que ara em diguis que podries fer-ne 30 més, si calgués.
Sí, sí.
Perquè això ho hem de recuperar algun dia.
He deixat moltes, al fons, moltíssimes, eh?
Bé, però, doncs va. Això és un petit tast. Els mites van caient. La ignorància és la felicitat. Carles, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, al fons, a vosaltres, com sempre.
I gràcies, Maribel, per haver provocat aquesta, clar, secció tan divertida. Escriviu-nos i recollirem les vostres idees.
Si em permets, per no quedar-me amb les ganes, diré Ghostbusters!
Go Ninja, go Ninja, go!
Això no és un plagi, sensacional, eh? El repàs ha sigut sensacional, però prepareu-vos ara una comparació que improviso, gairebé, eh?
Vinga.
Hi ha una pel·lícula de Minelli que es diu El Pirata. Els protagonistes, Gene Kelly i Judy Garland, i acaben la pel·lícula cantant una cançó de Cole Porter que es diu Be a Clown. Be a clown, all the world loves a clown. Show them tricks, tell them jokes, and you'll own some of the top folks. Molt bé, doncs hi ha una pel·lícula de Stanley Donen i Gene Kelly que es diu Cantando bajo la lluvia, on hi ha un actor que es diu Donald O'Connor que canta un clàssic que es diu Make 'em Love. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. Són meravelloses les dues, però una va ser primer.
Clar.
La primera va ser Via Clown.
Ah,
dos
Gene Kelly, Gene Kelly.
Oi, amic meu, amic meu, amiga meva. Quines coses. Però l'origen és de Cole Porter i, per tant, ja li hem fet l'homenatge. Senyores i senyors, els plagis han existit, existeixen i existiran sempre.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Aquest estiu, a Catalunya Ràdio, el cinema es diu La Cinema.
Aquesta va ser la careta de la cinema, un programa dedicat a les dones del cinema que vam fer a Catalunya Ràdio ara fa dos estius i que m'agradaria molt recuperar algun dia. En fi, per què ho dic? Perquè la setmana que ve, senyores i senyors, a partir de dilluns, serà la setmana de les dones a Catalunya Ràdio i a TV3. Tota la programació s'adaptarà a aquest principi i a aquest concepte. Nosaltres, la setmana que ve, a la Finestra Indiscreta, també dedicarem gran part del programa precisament a la temàtica. I, com a píndoles finals del programa d'avui, per començar a obrir boca cap al que serà la cinema de la setmana que ve, és a dir, les dones del cinema, avui, les estranyes coses de la Sílvia ens descobreixen una estranya actriu que va ser una estranya directora.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Hi ha dones avançades al seu temps, dones que obren camí, però que són molt desconegudes. Avui encenem el focus per il·luminar Ida Lupino. Lupino va néixer a Londres el 1918, era filla d'actors teatrals, així que hi ha bastant contacte amb les bambalines de ben joveneta. La seva família va emigrar als Estats Units per fer realitat el somni americà. Va debutar al cinema el 1931. Lupino va ser una actriu amb un ampli registre. No està a l'alçada de Joan Crawford o Catherine Hepburn, però va ser una actriu rellevant, tot i que ella es considerava la Bette Davis dels pobres.
Clar, com que feia pel·lícules més de sèrie B, pitjor vestida.
Igual que Bette Davis.
Hey, feeling better now?
Still kind of wobbly. I keep thinking of Babe and Red.
There's no use of worrying about them. If they didn't kick off, the coppers happened.
Roy, do you think they'll talk?
If they don't, Mendoza will, but who cares?
Lupino es trobava còmode tant en el drama com en la comèdia. Va treballar amb Raoul Walsh, Fritz Lang o Michael Curtis. A l'últim refugi dona rèplica al sempre impertorbable Humphrey Bogart. El crític de la revista Newsweek va afirmar que Lupino robava la pel·lícula al gran Bogart amb la seva mirada desencaixada i els seus crits. Lupino era una dona amb caràcter. Va tenir discrepàncies creatives i econòmiques amb Jack Warner, capitost de la Warner Bros, sobre el paper femení a Jack Gell. Va ser suspesa de sou i feina temporalment. It's not the pale moon that excites me, that thrills. Lupino era una dona culta, creativa i inquieta, i això es va plasmar perfectament quan va fer el salt rere la càmera. El seu primer contacte amb la direcció va ser la pel·lícula Not Wanted, una cinta sobre una noia que es quedava embarassada. Lupino va haver de substituir durant uns dies el director. Després no va voler aparèixer en els crèdits. Martin Scorsese va dir que les pel·lícules de Lupino posen en relleu el paper passiu de les dones. No es pot considerar Lupino una feminista, però sí que sempre va donar un punt de vista femení als seus films.
Això era cap als anys 40 o 50?
Estic segur que al·lucinava amb ella.
Especially if you got him at the point of a gun. That really scares him. You ever been at the other end of a gun? No, and I never will.
Lupino va tenir l'habilitat de trencar temes que eren tabú per l'època, com els embarassos no desitjats o les relacions conflictives entre mares i filles. Els tractava com a problemes socials, sense caure en sensacionalismes. A Old Bridge parla d'una noia víctima d'una violació. A Never Fear, d'una ballarina amb carrera a qui se li diagnostica la polio. Lupino va ser la primera dona en dirigir una pel·lícula de cinema negre, L'autopista. Una altra de les seves pel·lícules bàsiques és El Bigam. És l'única pel·lícula on Lupino es va dirigir a si mateixa. L'altra protagonista femenina va ser Joan Fontaine. Lupino també va destacar perquè, com a directora, va donar oportunitats a nous actors.
Però no hem d'oblidar que Lupino va ser guionista de pel·lícules pròpies i alienes. Amb el seu segon marit, el guionista Collier Young, va crear una productora que era tota una declaració de principis, de filmmakers, el cinema d'autor independent en essència.
I no oblideu que va dirigir fins i tot capítols de sèries com El Fugitivo, Els Intocables, etc, etc. Un portent de senyora, diria jo.
Well, first of all, my agents said, would you, we want to send a script over to you. Mr. Joe Wazan is producing it. Mr. Sam Peckinpah is directing it. Steve McQueen and Robert Preston are starring in it. And would you like to play Steve McQueen's mother? And without reading the script, I said, I'll play his grandmother.
Podríem dir que Lupino no va ser la primera directora del Hollywood clàssic, però sí la primera estrella que va fer el salt rere la càmera, l'única que va fer pel·lícules a Hollywood dels anys 30 fins als 60. L'actriu dels grans ulls, comparables als de Bette Davis, va tenir la vista de veure un camí que ningú veia. Una directora revolucionària a qui cal posar el focus.
That's off! I shouldn't have those artichokes. I'll eat the poppers.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
El anarquismo es un cuerpo de doctrina, es una idealidad basada en la posibilidad de organizar la sociedad sustituyendo el Estado por la administración de las cosas, por el pacto entre iguales, por las asociaciones de productores y por la organización armoniosa del trabajo, puestos los instrumentos de producción en manos de los productores. Eso lo ensayamos ya en España durante el periodo del año 36, 37, 38. Lo ensayamos con sus altos y sus bajos, con sus fallas, con sus errores y con sus aciertos. Se olvidan los aciertos y no se destacan más que los errores.
Era l'autèntica Frederica Montseny, una intervenció que va fer a un programa de televisió espanyola que es deia La Clave, poc temps abans de morir. I Frederica Montseny és la protagonista d'aquesta pel·lícula de la Laura Manyà que estrenarà a TV3 dilluns que ve a 5 minuts de les 10... del vespre, coincidint amb el començament de la Setmana de les Dones, tant a TV3 com aquí a Catalunya Ràdio. I la Laura Manyà, que ha dirigit aquesta Frederica Montseny, la dona que parla, al davant d'un equip de dones amb la Míriam Porté, la Mireia Llinàs, la Vanessa Garde, la Beatriz Sastre, la Paula González, la Irene Roqué, la Lola Huete, la Irene Lozano... Laura Manyà, benvinguda i bona nit.
Hola, bona nit. Carai, carai.
Quantes dones, quin luxe per fer aquesta Frederica Montseny. Era voluntari, això, buscat?
Sí, absolutament voluntari. Jo, bueno, amb la Míriam, que ja n'hem fet 3 pel·lícules, teníem moltes ganes també de dur a la pràctica tot el que anem reclamant sempre. O sigui, nosaltres sempre diem, necessitem més dones amb càrrecs de responsabilitat. Necessitem més... equitativitat, oi, no, que complica aquesta paraula. Més equivalència. I, bueno, sí, vam dir, bueno, estem molt acostumats a tenir que si dones a maquillatge, perruqueria, inclús a vestuari, però després, com a directores de fotografia, compositores de banda sonora de pel·lis, tot ja és una miqueta més raro.
Sí, sí. Aquestes 3 dones pel·lícules que mencionaves, bueno, va començar amb Clara Campoamor, evidentment, va seguir en Concepción Arenal, ha arribat la Frederica Montseny, és a dir, la dona oblidada, la visitadora de presons, i ara la dona que parla. Realment una trilogia imprescindible que segurament es podria multiplicar per unes quantes més, eh?
Oh, i tant. Ara tinc un projecte també entre mans per fer una sèrie sobre Neus Català. I sí, sí, és que la llista és inesgotable, També hi havia la Tània Balló va escriure la Sin Sombrero,
sí,
que també allà n'hi ha un munt de poetises, pintores... Bueno, moltes dones que hem de rescatar.
Jo la Frederica Montseny la vaig arribar a conèixer quan va venir una vegada al que era el Festival de Cinema de Barcelona, la Setmana de Cinema en Color del José Luis Warner, en una mena de tertúlia sobre la guerra i la postguerra, i la vaig haver de tractar, perquè jo era cap de relacions públiques d'aquell festival, I era una dona, wow. Era una dona amb una...
amb wow, un, quin luxe.
Amb un poder i amb una parla que era, era tot el que diuen... La, que tot el que diu la tradició és poc.
No, no, és que, escolta, per omplir una plaça de toros...
Sí, sí.
Per omplir... Bueno, la quantitat de gent que arribava a convocar, jo crec que era una persona, almenys el que jo he sentit, jo no he tingut el plaer de conèixer-la, però que era molt, molt propera al poble.
Sí, sí, sí.
Llavors, i aquesta força que jo crec que és innata, jo estic convençuda, tu ho sabràs millor que jo, però que no la va perdre amb els anys.
Doncs la veritat és que aquesta dona, que a més de ser anarquista i una líder nata, i a més una persona amb una capacitat d'expressar-se extraordinària, va ser ministra 6 mesos al govern d'Espanya, tot i que pensar que cap govern farà mai una revolució llibertària, per entendre's, però no va tirar endavant, va proposar projectes de lleis d'avortament, d'acollida d'infants, acollida de prostitutes, de treball per minusvàlids. O sigui, no era només una dona a favor de les dones, era una dona pionera en els drets socials en una Espanya absolutament tremenda d'aquella època.
Exacte, és que de tota manera jo crec que totes les dones que jo he reivindicat, el que volien era una igualtat social. O sigui, no, és només... És que jo crec que a vegades el feminisme està molt mal entès, eh? Perquè al final el que vol el feminisme és una societat més igualitària, més equitativa, però sempre fa com molta por, i aquestes dones van lluitar per una societat, però per una societat justa cal que les dones hi puguin arribar.
T'he de dir que tinc un dubte, perquè és que realment es plantegen coses de la història de la Frederica Montseny i d'aquell moment, a començaments de la Guerra Civil, el tema de la divisió d'esquerres, de la divisió del catalanisme, allò de si la Guerra Civil lluitaven contra les dretes o s'estava fent la revolució, ara amb el tema del que està passant aquests dies amb els moviments socials i les manifestacions, no? Amb els judicis simulacre, amb els tribunals manipulats pels polítics per aconseguir una extradició des de França a Espanya. Jo no sé si és que tu has trobat o és que has volgut aprofitar de fer aquest retrat per fer un comentari d'actualitat imprescindible.
No, 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 però mira, la veritat és que dèiem, Déu-n'hi-do, quina pel·li més actual.
Sí. Bueno, Déu-n'hi-do, quina pena.
És coincidència, eh? Sí. És veritat, és una llàstima, però dius, ostres, no aprenem, eh? No. Estem igual. Bueno, igual no, però sí, és una pel·li increïblement actual.
M'encanta.
A mi em va fer molta pena, perquè l'altre dia, clar, aquesta dona que era anarquista, jo crec que també a la pel·li es reflecteix una miqueta que l'anarquisme no eren eren actes vandàlics de gent, no, era un moviment molt organitzat, amb unes idees polítiques, i justament el dia que presentàvem la pel·li l'altre dia, hi van haver tots aquests actes vandàlics amb aquests anarquistes italians, i a totes les pel·lis, els anarquistes, dic, ostres, això també fa molt mal, perquè
hi ha molta confusió en l'ús del llenguatge i les paraules.
Vàndals hi han hagut sempre, i ella sempre va defensar que no... precisament fer servir la paraula en lloc de la violència, que jo crec que és una de les coses que va fer millor ella. Vull dir, la dona que parla, no calla. Bueno, ja veurem.
Laura, que vagi molt bé l'estrena d'aquest dilluns que ve a TV3, a 5 minuts de les 10 del vespre, i una vegada més gràcies pel teu talent, la teva energia, el teu valor, la teva sensibilitat i el teu amor al cinema. Una abraçada molt gran.
Ai. Gràcies a tu, Àlex. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Bona nit.
Adéu.
I sense més ni més, i aprofitant que el dia 11 de març és el centenari del naixement d'Astor Piazzolla, bandionista, tanguero, revolucionari i autor de tantíssimes bandes sonores. Va morir el 92, eh? No és una dona, però és el final de la finestra indiscreta d'avui. Un homenatge que se li ha de fer per descomptat. I per tant, Alfons, Guillem, ha estat un plaer compartir amb vosaltres la primera finestra de 2 hores i mitja de la història d'aquest programa.
Que fora, he viscut història de finestra. M'agrada.
És, en fi, no podrem plagiar-nos mai tan bé com ara mateix. Sílvia, Uri, amigues, amics, se acabó lo que se daba.
Pianito de mala racha, huele cuentos a ver. maestra y rengo en la hilacha de su valse a la muchacha, la que nadie quiere ver.
Garnacha, su renga pata al doler.
El tiempo muestra la hilacha y nadie la quiere ver.
Ella vino desde aquella dimensión transvariotera, donde alcanza a la esperanza una barrera y un camino, las campanas, tres estrellas, una ojera en el balcón sombroso y un gol, la plaza, el sol sin prisa de una misa con mañanas y vecinos y torcasas, algunos mozos que le den a las...